iTunes.
El valor del Camp de Tarragona. Carrer Major.
Vam venir per la festa i ens hem quedat pels castells.
Va, canvi de registre quan falten 5 minutets perquè siguin en punt 3 quarts de 6 de la tarda. Moment de saludar el nostre company de la nova ràdio de Reus, en David Fernández. David, molt bona tarda.
Bona tarda i bon divendres.
I bon divendres. Escolta, hem deixat l'Último Moicano per un tema que no sé identificar, cosa que segur que et satisfà, perquè també t'agrada posar-me a prova. Sortim de dubtes, però, si us plau.
Doncs mira, avui anem cap a la Conca de Barberà i barregem dos conceptes, cultura popular i tradicional per un costat i trap per un altre. Dius, com lliguen una cosa amb l'altra?
Doncs
mira,
sí.
Avui parlarem de cultura popular i tradicional i ara ens centrem en el trap, perquè això que estem escoltant és un cantant de l'Espluga de Francolí que es diu Xavier Amigó, que es fa dir artísticament amb el nom de Matt Go, i que ha publicat diversos senzills que són un avanç del seu nou treball discogràfic. Aquesta cançó que estem escoltant parla precisament dels castells, un element força popular dins la cultura popular i tradicional de casa nostra. Per tant, amb aquesta cançó podríem dir que conjuntem, no?, aquests dos elements. En Matt Go diu que a la tardor d'enguany traurà nou disc i de moment ha avançat tres cançons ja. Una que es diu La Revolta, que va editar el mes de juny, una altra que es diu Castells, aquesta, que va publicar a finals de juliol, i una altra que es diu Monte Fuji, que va donar a conèixer al llarg del mes de setembre. Cançons que són un avanç, com dèiem, del seu disc que es dirà Aprendre és guanyar. Aquesta cançó, aquest Castells que estem escoltant, compta amb la col·laboració de Joy Erox a la mescla i al màster. Per tant, ja ho veus, Eduard, que darrerament també ens fixem en el trap. Això vol dir que a casa nostra, al Camp de Tarragona, també hi ha expressions artístiques que es mouen en aquest estil,
I que nosaltres hem d'anar coneixent. Escolta, el dia que tu vulguis, Matt Go per l'espai de cultura musical de Carrer Major,
Sí, sí, sí. De fet, mira, estem parlant amb algun intèrpret de trap d'aquests que hem posat algun dia aquí al Carrer Major perquè vingui aviat als nostres estudis. A veure...
Escolta, avui nosaltres posem el punt i final a tu a la segona hora de programa fent parada a la Conca de Barberà per conèixer precisament la sèrie de llibres La història de la Conca.
Exacte, un projecte engegat pel Consell Comarcal de la Conca amb la complicitat d'edicions de la URB que de moment compta amb tres volums editats. I avui precisament, ja que ara parlàvem de castells i des de la Conca, ens volem centrar en el tercer volum dedicat justament a la cultura tradicional i popular de la comarca. Aquest darrer volum és un treball extens de 369 pàgines que, a més, per tothom que el vulgui descobrir, es pot descarregar gratuïtament a través del web d'edicions de la Universitat Rovira i Virgili. Els coordinadors d'aquest volum són Joan Foguet i Carme Plaza, els quals ja ens acompanyen als estudis de Ràdio Montblanc. Senyor Foguet, senyora Plaza, molt bona tarda i gràcies per voler passar aquesta tarda amb nosaltres.
Bona tarda.
Bona tarda.
A banda de coordinar aquest volum dedicat a la cultura tradicional i popular, vostès són també els responsables del primer volum d'aquesta col·lecció, que en aquest cas es dedicava a la història d'art de la comarca. En el pròleg d'aquest darrer volum expliquen que els va costar menys el primer volum que no pas aquest últim, Com és això?
Home, mira, és perquè jo sóc llicenciat en Història de l'Art i en Belles Arts, i a més, després de l'edat que tinc, he treballat amb molta gent de la universitat i de diferents escoles, i doncs els mateixos companys de carrera que coneixien la Conca, que han vingut molt, doncs es van prestar a col·laborar i vam replegar un floret de gent de primera categoria i això doncs vol dir que no ens va costar res de coordinar-ho perquè la gent s'oferien amb molt de gust, no?
I cosa clar, aquest que llibre no compta...
Sí, cosa que no ha passat amb aquest.
Molt bé. Amb aquest doncs, també compten amb l'aportació de diferents autors. Expliqui'ns una mica qui són i com els han escollit, senyora Plaza, per exemple.
Miri, nosaltres, és això, la primera dificultat, però després
vam tenir la sort de conèixer molta gent de la Conca i molta gent que sabíem que es dedicaven a temes de cultura popular. Aleshores hem buscat, hi ha molts col·laboradors, però hem buscat gent que fessin un plantejament, diguem, correcte, molt, molt ben fet, encara que no sigui molt erudit, que sigui a l'abast de tothom, però que a més no podíem agafar només gent que estudiés superestructuralment tots els temes de la cultura popular, sinó que a més coneguessin perquè estaven als castells, perquè estaven els gegants, perquè estaven al seguici. Que quedi clar que no és un llibre molt... És un llibre a l'abast, però és un llibre amb un contingut també savi i amb unes introduccions ben fetes, però després tocant de peus a terra i explicant tots els elements que hi havia aquí, que n'hi ha molta, i perquè es conegués tota aquesta cultura popular que hi ha aquí.
Uh-huh. I quins són aquestes persones que han anat a buscar?
Ui, és que és molt llarga. És molt llarga, si vol li llegeixo noms, però no acabaríem mai, perquè hi ha gent de tots els camps. Hi ha gent que, per exemple, doncs, que van amb els castells, hi ha gent que han escrit llibres sobre els gegants, hi ha gent que es dediquen a la literatura i que han escrit sobre literatura, gent que han escrit sobre els gotjos, sobre els balls parlats, i després, sobretot, el que hem tingut també és l'ajut de molta gent que ens han cedit fotografies.
Uh-huh. Un llibre que s'estructura a partir de tres apartats. Expliqui'ns quins són i per què hem volgut fer aquesta diferenciació, aquesta estructura.
Mira, ja ho hem dit que no era fàcil perquè articular tot això doncs ens va costar més. Però de tota manera els apartats és el primer que es dedica a la cultura tradicional i les festes. Aleshores aquí hi ha les festes des de les festes de l'any litúrgic i de l'any festiu, les festes majors, el seguici, tot el que hi ha al seguici, el ball de diables, els castells, etc, etc, el ball de bastons, i tot el bestiari que hi ha al seguici. També hem posat en aquest apartat altres festes, com són els aplecs, així ha estat una excusa també per parlar de les ermites, i després altres festes, que encara que no siguin molt tradicionals d'anys, han esdevingut tradicionals per la... perquè s'han fet molt conegudes, com és, per exemple, la festa de Sant Jordi de Montblanc, a part de les festes de barris, etc. Després, la segona part l'hem dedicat a la vida associativa. Aleshores, hem volgut explicar doncs, com la socialització també és una manera d'expressar-se a un poble, per tant, és cultura de poble, cultura popular. I aquí hi ha balls, i aquí hi ha teatre d'aficionats, hi ha jocs, hi ha el cinema, hi ha la música, etc. I la tercera part l'hem dedicat a la llengua oral i escrita. Autors escrits, però que també aquests autors escrits, molts d'ells han parlat de cultura popular, han explicat les tradicions dins de les seves novel·les o com sigui, i han fet un repàs de la literatura que hi havia a la Conca, des de l'edat mitja, però sobretot els autors. L'autor, en aquest cas, ha parlat sobretot de la literatura contemporània. Naturalment, que hem parlat de la llengua oral, i la llengua oral a la Conca és el dialecte, subdialecte, digue-li com vulgui, és la parla xipella, i això hem intentat també que quedi clar. O sigui, tot això, i de tradicions, i de llegendes, tot això doncs, va en aquest últim apartat.
Anem resseguint el fil, anem comentant alguns d'aquests aspectes que ara ens ha resumit. És evident que la cultura popular i tradicional marca el caràcter i la identitat d'un poble. Quan parlem de la Conca, ara ho deia la senyora Plaza, ens ve ràpidament al cap la celebració de la llegenda de Sant Jordi, però més enllà, quins altres trets distintius té la comarca en matèria de cultura popular? Quins trets genuïns en matèria de cultura popular i tradicional?
Bé, aquí hi ha una cosa que la senyora Plaza no ho ha dit i crec que s'ha de dir, que hi ha la parla de la Conca, que diuen xipella, que és un nom bastant curiós, que no és exactament un nom científic, que del qual ella n'és l'especialista màxima perquè va fer la tesi doctoral sobre el xipella. I jo no ho dic perquè s'ha de dir i ella no ho haguera dit. No,
de tota manera, a veure, la cultura popular és una cultura que té trets en comú, no només amb qualsevol poble de Catalunya, sinó amb altres pobles de la Mediterrània i, si m'apures, molt de tota Europa. Vull dir que no té sentit buscar ni una paraula específica de la Conca ni buscar uns trets de cultura específics de la Conca. Som universals i aleshores hi ha coses que s'han mantingut més, coses que s'han mantingut menys. És aquesta la història.
Uh-huh. Ara ens parlaven del xipella, el tret dialectal característic de la Conca. Com ha marcat els habitants de la comarca aquest tret?
aquest tret els ha marcat, en principi, en sentit negatiu, estigmatitzar-los una mica. Perquè quan, sí, anaven, quan la gent de la Conca anava a Barcelona, es treia del damunt una sèrie de trets perquè la gent de Barcelona els hi semblava una mica estrany, que diguéssim, per exemple, xopis i maris i coses, i aleshores d'això se n'enreien. Per sort, els darrers anys doncs s'ha recuperat una mica, la gent ja no els hi fa aquesta vergonya, però de tota manera, com passa amb tot, s'ha arribat una miqueta tard. De tota manera, hi ha pobles que conserven la seva manera de parlar, potser perquè no parlaven amb la I, que parlaven amb la E, com és el cas de l'Espluga, com és el cas de Sarral, però que aquesta gent ho conserven molt. No, segurament perquè no se n'han adonat que eren uns trets diferents. En canvi, quan la gent, allò més típic del Xipella, que era parlar amb la I, doncs això sí, i queda, doncs, bueno, sí, gent gran, gent més o menys jove, més a Solivella que a Barberà, per exemple.
De fet, el Xipella no sé si està present en algunes de les manifestacions literàries que recullen en aquest llibre, perquè ara ho deien, recullen doncs, producció des de l'edat mitjana. No sé si hi ha alguna fita literària important pel que fa referència al Xipella.
En absolut. Vull dir, una cosa és la llengua, això s'ha mantingut dins de la llengua oral, i l'altra cosa és una llengua escrita. I per tant,
no hi ha manifestacions escrites.
No hi ha manifestacions escrites, no hem tingut la sort de tenir un autor que escrivís d'aquesta manera. Vull dir, no tenim, per exemple, una com la novel·la aquesta Gina, que parla la manera de parlar de Tortosa. De tota manera, potser sí, encara hi som a temps.
I per què creu que passa això? Com és que ningú ha volgut doncs, reflectir i deixar escrit aquesta parla, no? en algun text?
Miri, aquesta parla sobretot és oral. Aleshores, al moment d'escriure-ho, trobaríem diferències com, per exemple, meua, teua, que això de vegades ja nosaltres intentem colar-ho, però, i per exemple, doncs, clar, vull dir, si tu dius casis, escriuràs cases. Per tant, poc reflex pot tenir, es pot reflectir de poca manera. I clar, el que sí que valdria la pena és, amb autors de la Conca, que hi hagués més recuperació de moltes paraules que s'estan perdent, no per la Conca, que no són específiques de la Conca, sinó que són específiques del català i que s'estan perdent a tot arreu davant d'altres paraules molt més generalistes i amb menys contingut.
Uh-huh. Algun aspecte que els hagi sorprès en aquest treball de recerca? Perquè clar, ho deia, m'han tirat molt enrere, s'han remuntat fins i tot a l'edat mitjana.
Bé, a l'edat mitjana hi ha hagut alguns autors que s'han anat recuperant de filòsofs i historiadors que els coneixien mínimament, com el cas del Joan Bonllaví, del Pere de Gui, historiadors com el Magí Sevillà, etc., que coneixien poc i que ha sigut el moment de buscar, d'especular, de veure si hi havia alguna cosa publicada i posar-ho aquí. Serviu, i això ha sigut bastant interessant.
I, per exemple, a la part de festes, sí que amb els balls parlats doncs s'ha recuperat, ara fa uns anys es va recuperar el ball parlat de Sant Pere Armengol, que la història dels balls parlats és molt interessant i ho va recuperar la gent de la Guàrdia dels Prats amb mossèn Palacín, després això s'ha aturat, però sí que és una cosa molt interessant i hem fet congressos de balls parlats i a la Conca en teníem uns quants i el de Serrallonga, etc. Però doncs això sí que està escrit.
I aquests exemplars que s'han trobat a Santa Coloma de Queralt, que els conserven al museu de l'associació d'allà, que són més que són una mena d'autosagramentals del segle XVIII, un dedicat a la Santa Coloma i l'altre dedicat a
Sant Magí.
A Sant Magí de la Brofaganya. Hem trobat els originals i això ha sigut un plaer de poder-ho publicar i poder-ho comentar.
Molt bé.
Són troballes d'aquestes una miqueta curioses, no? Ara, per altra banda, hi ha un aspecte que també m'agradaria ressaltar o almenys comentar, que en molts, el parlar de les festes tradicionals o de les nostres tradicions, que no s'havia escrit mai o molt poc, per exemple, els carnestoltes, aquí vam tenir la sort de tenir un llibre de l'Ismael Balenyà que va escriure durant la guerra, els anys 30, del 36 al 39, era jovenet i va fer un recull, a més il·lustrat per ell, que és una preciositat, i allí recull totes les festes que es feien a Montblanc, les festes tradicionals, religioses o civils. Bé, però allí es quedava només en Montblanc. Però resulta que jo, per la meva edat, he viscut un carnestoltes a Barberà que no l'ha recollit ningú, l'Amades no el va recollir, i és un dels carnestoltes més, diguem, més complerts i divertits que es podeu imaginar. Llavors jo, com que el vaig viure, perquè això es va durar fins que els pagesos dels pobles van marxar per l'arribada del tractor, jo aquest carnestoltes l'havia viscut. A Barberà fèiem els paellers. Els paellers era que sortíem els nois el dematí disfressats d'una manera doncs, extravagant, amb una paella a la mà, la paella bruta, perquè llavors es cuinava amb carbó, i esperàvem que... I anàvem a buscar les nenes que es havien amagat, sapiguent que les havíem de mascarar. I això, doncs, bé, hi havia un trasbals perquè les nenes de bon dematí s'amagaven a casa de la padrina, les golfes, el celler, allà en volies, però nosaltres havíem d'anar-les a buscar i poder-les mascarar. I això, doncs, era molt divertit perquè anàvem pel poble cantant i cridant i les nenes al final se deixaven trobar perquè Déu-mos en guard que no les haguéssim mascarat, que llavors també hagués sigut una mena de frenta, no? I després a la tarda... Perdona.
No, dic senyor Foguet i senyora... És que ho haurem de deixar perquè hem de marxar publicitat. I em sap greu perquè vostès m'estan transmetent moltes ganes d'explicar tots els coneixements, tot el que han estat treballant en aquest darrer volum de Història de la Conca. Com que tinc la sensació que són unes persones molt inquietes i que segur que ja tenen entre mans algun altre projecte de recerca, si els sembla bé, d'aquí a un temps els tornem a convidar i seguim la conversa.
Mira, això és una cosa que ens ha vingut de més a més. El nostre projecte de recerca són a la història dels templers i l'arquitectura, i d'això tenim moltes coses. Si algun dia li interessa, ja ho sap.
Doncs no en tingui cap dubte que els convidarem. Joan Foguet, Carme Plaza, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
Gràcies.
David Fernández, gràcies també a tu. Hem de marxar a publicitat rapidíssim. Que tinguis un molt bon cap de setmana.
Molt bé, que vagi molt bé. Adéu-siau.
A reveure. Arribem al punt de les 6 i de seguida ens hi tornem a posar. Fins ara.